El consum de droga als carrers del Raval està convertint la convivència en un veritable problema. Els veïns n'estan farts, denuncien que cada vegada els és més fàcil i més habitual de veure gent que està consumint droga, moltes vegades cocaïna, o punxant-se, tot sovint heroïna, directament al mig del carrer, sense ni tan sols intentar amagar-se en espais públics, en zones properes a parcs infantils, per exemple, que és habitual haver de trucar i demanar als serveis de neteja de l'Ajuntament que passin, per exemple, per aquestes zones infantils a retirar xeringues que han estat utilitzades per drogadictes. Els veïns denuncien que venen arrossegant d'uns anys ençà la problemàtica dels narcopisos i que ara part d'aquest problema s'ha traslladat directament al carrer i que la conseqüència d'una cosa i de l'altra, al final, és que fa augmentar, diuen, de manera considerable la inseguretat al barri, perquè al Raval ara mateix hi ha un problema de drogues a dos nivells. D'una banda, el de la drogadicció, i de l'altra, el del narcotràfic, el del negoci vinculat a la droga que consumeixen algunes d'aquestes persones directament al mateix barri on es compra i es ven aquests productes, aquestes substàncies. Avui en volem parlar aquí al matí a Ràdio Estel. D'entrada, a aquesta hora podem saludar la Maite Tudela, que és la secretària de la Federació Catalana de Drogodependència. Senyora Tudela, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Ràdio Estel. Escoltàvem abans a l'informatiu alguns dels veïns del barri que hem estat parlant i aquestes darreres hores aquí a Ràdio Estel. N'hi havia uns quants que ens deien és que això és una altra vegada com el que vivíem als anys 80, no? Diuen. Realment la situació pel que fa al consum de droga en punts com el barri del Raval de Barcelona s'assembla o repunta a allò que es vivia a la ciutat de Barcelona als anys 80?
A veure, les dades que tenim, les dades que disposem de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i dels centres d'atenció i seguiment, no diuen això, no diuen això. Realment no hem tornat a la situació que teníem doncs, a finals del segle XX, a principis del segle XXI i en època d'Olimpiades, no hem tornat en aquella situació amb els indicadors que tenim, que són recollida de xeringuilles, inicis de tractament en els centres d'atenció. No estem en aquesta situació. El que passa que sí que darrerament, en aquesta tardor, sí que ha hagut un repunt de consums al carrer i és aquest fenomen tan visible i tan bueno, complex i que tant pateixen tant les persones que viuen al Raval, els veïns i veïnes, com les pròpies persones que consumidores.
Que estem parlant d'aquesta imatge de persones consumint droga al carrer, estem parlant també de la imatge de persones punxant-se. Això ens fa parlar una altra vegada de l'heroïna, que és una qüestió que està com està reapareixent una altra vegada, també ho estem explicant als mitjans de comunicació d'un temps ençà. Què està passant amb l'heroïna?
A veure, una altra vegada, o sigui, l'heroïna i aquests consums i aquestes imatges que veiem en els mitjans de comunicació tots aquests últims dies realment són molt espectaculars, són, a veure, creen una alarma molt important, perquè veure aquestes imatges, que és el dia a dia d'aquestes persones, veure-les allà a la llum del dia, doncs ens genera molta alarma. No tenim indicadors. Bé, l'heroïna sí que feia temps, havia baixat molt i ara en els últims anys ha pogut haver un repunt. Els indicadors dels nous casos en tractament i dels antics no ens diuen el mateix. O sigui, pot haver, o sigui, amb el fenomen del consum de drogues, hi ha fenòmens de variabilitat que potser canvien més a més per factors, conjuncions de factors complexes, però en global, si mirem les dades de manera més lineal, no tenim un indicador d'un increment significatiu.
Li deia segurament perquè una de les coses que pot sorprendre és que, per exemple, vinculada directament amb una droga com la cocaïna, s'havia explicat, i els que hi enteniu, feia temps que veníeu denunciant, que hi havia un problema d'acceptació social, d'alguna manera, a l'entorn de la cocaïna, perquè s'associava fins i tot als ambients d'oci i al sortir de festa, però, en canvi, amb l'heroïna hi havia un procés social contrari, diria jo, que és el de l'estigmatització, i que potser d'alguna manera ens havia fet pensar o percebre socialment que ens havíem desempallegat d'una droga que continuava sent i, com a mínim en determinats ambients de certa marginalitat, continuava existint.
Sí, efectivament. A veure, si mirem dades, per exemple, del 2021, de sol·licitud, inicis de sol·licituds de tractament en global, que seria població general, només tenim un 9% de sol·licituds d'heroïna, de cocaïna, un 24% d'inicis de tractament, i el més habitual és el policonsum, això, la barreja de totes les drogues. Què ens passa? Que les persones que estem veient consumint droga al carrer, al Raval, són persones amb una situació de molts anys, d'una trajectòria molt llarga de consum, de molta marginalitat. Aleshores, aquestes persones segurament el consum d'heroïna està des de sempre, no? Sí. I majoritàriament les persones que atenem en els serveis de reducció de danys, que són aquests pensats per les persones amb un consum actiu que no poden o no volen deixar de consumir, bueno, doncs tenim percentatges de consums de cocaïna més alts poder que els que, i d'heroïna injectada, que els que trobem en un centre d'atenció a les drogodependències generalista.
Clar, vostè ens feia referència, no? Deia, per exemple, les dades que tenim segurament no avalen, diguem-ne, que hi hagi aquest repunt. De fet, ara estava repassant algunes dades que han fet públiques des de l'Ajuntament de Barcelona darrerament. Per exemple, l'Agència de Salut Pública de Barcelona recollia de mitjana, deien, unes 2.000 xeringues al mes al conjunt de la ciutat, el 85% d'aquestes a Ciutat Vella. Ens diuen aquest any la xifra de 2.000 hauria passat a 3.800, que és un creixement molt important, però que és veritat que és situar-nos a un nivell bastant semblant al que hi havia abans de la pandèmia, és a dir, fa uns 3 anys. És a dir, avui estem com fa aproximadament 3 anys.
Sí, 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 circumstancialment i després de l'estiu, perquè en el mes d'agost havia hagut una disminució de recollida de xeringuilles. Parlem d'uns mesos enrere. Ara, a la tardor, estem en aquesta situació. Jo crec que també hem de... A veure, crec que és important entendre aquesta idea d'aquest fenomen tan variable que al mes d'agost podem estar amb unes xifres de les més baixes i ara, a la tardor, per una sèrie de factors que a vegades van tan ràpids que des de l'anàlisi ens costa poder veure quins són, doncs tornem a tenir aquest increment.
El problema és que per algú, diguem-ne, que aquest món, diguem-ne, el veu molt lluny i que no el coneix, si jo agafo aquesta xifra, és a dir, recollida mitjana 2.000 xeringues al mes o 4.000 xeringues al mes, vol dir estar recollint al voltant de 170, 150, 160, 170 xeringues cada dia.
Sí, si considerem una altra xifra que...
És a dir, perquè jo desconec la dada, diguem-ne, de quantes persones poden estar consumint droga ara mateix a la ciutat de Barcelona, però vaja, el 85% de 3.800 xeringues vol dir que estem parlant al voltant de 3.500 xeringues recollides mensualment només a Ciutat Vella. Quanta gent consumeix a dia d'avui?
A veure, les dades que tenim de persones en tractament en els serveis de reducció de danys, que com bé saben a Ciutat Vella, a Raval, hi ha algunes sales, que tenim entre 2.500 i 2.600 persones en atenció. Si a tota Catalunya n'hi ha 6.000 persones amb reducció de danys, amb tractament de reducció de danys, a Ciutat Vella se'n concentren al Raval entre 2.500 i 2.600.
Això és una quarta part, aproximadament.
Sí, i efectivament les persones que consumeixen cocaïna, heroïna injectada no fan un consum al dia, poden fer 5 o 6, o vull dir que si multipliques, doncs dona compte...
Aquestes xifres, fins a quin punt són realistes? És a dir, hi ha gaire gent que escapi encara a dia d'avui a aquesta estadística oficial perquè no van a aquests centres?
Clar. A veure, sí, també ens trobem en una situació com de saturació, en un moment que hi ha aquesta situació de concentració de consum de persones que estan consumint pel Raval, el cas Baluar, les sales de reducció de danys de la ciutat estan saturades. Per tant, prou feina tenen per donar atenció a les que arriben, a les que tenen dintre, els dispositius de persones ambulants, educadors de carrer, etc. Doncs arriba un moment que es queden curts, que podem donar comptes del que ens arriba, del que tenem, però no tenim nosaltres, des dels centres de tractament, una foto sencera de el que no arriba, no?
Clar. Clar, jo ara pensava, no? Processava el que m'està explicant, és una quarta part, diguem-ne, de les persones consumidores o policonsumidores de drogues a Catalunya ara mateix es concentren al Raval, aquesta problemàtica, els qui la treballeu i la coneixeu, quan grateu per mirar què hi ha al darrere, a darrere què hi ha, un problema de marginalitat o determinades bosses de marginalitat en aquest barri, o això és conseqüència de l'activitat delinqüencial que hi ha al voltant del narcotràfic al barri que fa que sigui un lloc fàcil per consumir?
Doncs és una acumulació de factors. Realment és una problemàtica polièdrica, no? En què efectivament el perfil de les persones que atenem, aquest nombre de persones són persones en reducció de danys, no parlaríem de les persones consumidores de droga de Catalunya, que són moltíssimes. Parlem d'aquestes persones que van a reducció de danys. És un perfil de persones amb una situació de vulnerabilitat i exclusió social molt àmplia. Tenim dades, doncs mira, 45% de persones no tenen un allotjament estable, el 32% directament estan en una situació de carrer, sense llar, 30% no estan empadronades, un 18% no té cobertura sanitària, un 50% són persones estrangeres, les persones que atenem en els centres de reducció de danys. Vull dir que aquest perfil...
És a dir, són persones que viuen pràcticament al marge de la societat.
Exacte, d'una vulnerabilitat i una exclusió social impressionant.
En aquest sentit, per exemple, les actuacions policials que hi ha hagut en els narcopisos poden tenir una relació directa amb ara veure aquestes persones que abans estaven en aquests narcopisos al carrer? És a dir, si m'està parlant, per exemple, jo ja sé que el perfil de persones que vostè m'explica són les que estan assistint a aquests punts, diguem-ne, on se'ls pot ajudar, eh? Però veient el que està passant al barri, és fàcil de pensar que pot haver-hi una certa extrapolació de que persones que estan allà consumint i que no s'acosten a aquests punts encara, o perquè no volen o perquè hi ha saturació, poden respondre a perfils similars, entenc.
Sí, sí, efectivament. Les operacions, o sigui, els indicadors que tenim d'increment de consum al carrer, tenim les recollides, correlacionen directament amb les operacions policials que van haver de tancament dels pisos on es venia droga i es permetia consumir, no? A més, pressió policial o bé el tancament, es desplacen, no permeten aquest consum dintre dels pisos, que era un consum molt, molt riscós, però bueno, quedava invisibilitzat. I, per tant, trobem persones que fan aquests consums doncs, al carrer.
És un problema que s'ha d'abordar des d'un punt de vista de la salut pública, el que està passant ara, o és un problema que d'entrada s'ha d'abordar des del punt de vista de la seguretat, és a dir, dels Mossos, de la policia, de la fiscalia i de les investigacions policials, per mirar de mitigar-ho, em refereixo, ja sé que em dirà, s'ha d'abordar des de tots els punts de vista, és evident. Però quan un es troba en aquesta situació i veu veïns, per exemple, que estan demanant un pla de xoc, és el primer impacte que aconseguiria reduir aquesta situació, què seria ara, una actuació social o una actuació policial?
A veure, jo crec que una actuació policial no té un impacte imminent, i moltes vegades, a veure, l'impacte imminent que té és un desplaçament del problema, saps? Penso que en una situació de saturació de serveis, algo que podria tenir un impacte imminent és l'obertura o l'ampliació de recursos assistencials. Per exemple, després de la pandèmia, que es va obrir un servei residencial a l'hotel social d'una entitat, bueno, d'ABD, una entitat del sector, per persones que estaven al carrer, aquest recurs ha sigut altament efectiu. Persones que portaven molt temps al carrer amb situacions d'una vulnerabilitat brutal a nivell sanitari, social, etc., han fet una milloria impressionant. Aleshores, un increment de places, per exemple, residencials, que poguessin tenir aquest model de tractament integral, que és un model efectiu, que és el model de Barcelona, que fa molts anys que està en funcionament, jo crec que això podria tenir un impacte amb la millora d'aquesta situació de persones que estan consumint al carrer perquè no tenen altres espais on poder-ho fer en intimitat.
Una darrera pregunta, sé que d'aquí dos minuts ens ha de deixar. Només una darrera qüestió. La sala de Benopensió, la narcosala de Baluar, per exemple, que ha sigut molt polèmica des que es va obrir, això ja fa més de 15 anys, com a experta. És una experiència positiva, diu, perquè els veïns aquesta setmana es tornaven a sortir una altra vegada al carrer demanant que es tanqués, entenent que forma part del focus del problema. És així o no?
No, evidentment, jo com a professional que he defensat la necessitat d'aquests serveis, perquè la gent abans es moria i els índexs de delinqüència, vostè ja els recordarà, no? I tothom escoltant. A veure, les sales de consum higiènic són dispositius que s'han demostrat altament efectius per reduir, per millorar la salut individual de les persones i també durant molt temps, a veure, aquest fenomen no ha estat de la manera que el teníem i l'alarma social que creava. O sigui, tota la xarxa d'atenció a les drogodependències, incloses les sales de reducció de danys i de consum higiènic, han sigut un element que ha millorat la salut i jo crec que la convivència també s'ha fet feina. En el Raval és un servei, bueno, doncs és un barri que ha hagut aquests moviments de convivència, de comunicació i de millora. Jo entenc que ara en una situació més bueno, pues, accessada als factors que siguin, lògicament pues, els veïns i veïnes tendeixen a pensar que el problema sigui la sala Baluard, però no és així. Quan hem posat sales de consum higiènic fora dels llocs de venda, els consumidors no hi han anat. Això ja tenim l'experiència, per tant, no és que la gent vagi, o sigui, que estigui allà perquè està a la sala de consum, no. La sala de consum ha d'estar allà perquè allà estan els punts de venda i el moviment de persones que estan en aquesta situació es concentra en els, bueno, doncs en els estats antics de la ciutat, en els llocs on hi ha moviment, etc. No és el problema en absolut.
La Maite Tudela és la secretària de la Federació Catalana de Drogodependència. Senyora Tudela, un plaer enorme haver-la escoltat aquest matí aquí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Aquesta és l'aportació, les explicacions de la Maite Tudela, que coneix molt bé quina és la realitat, no només al barri del Raval, però també al barri del Raval, qui també la coneix perquè hi viu des de fa molt de temps i està directament implicada ara, per exemple, a l'Associació de Veïns i Comerciants del carrer Nou de la Rambla i Rodalies. Això és molt a prop, perquè ens entenguem, i qui no conegui Barcelona, per exemple, d'aquesta sala de manutenció, d'aquesta narcosala, és la Yolanda Vierbucher. Senyora Vierbucher, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Jo, quan començava aquesta conversa, deia, parlant amb veïns, aquestes darreres hores us hem anat escoltant a molts de vosaltres, i una idea que es va repetint és que això que estem vivint ens recorda massa el que passava als anys 80. Vostè està entre aquestes persones que ho viuen d'aquesta manera?
Bueno, jo primer de tot dir-vos que tinc un establiment sanitari, vale? Tinc una òptica,
sí,
allà al carrer Sant Bertran, des de fa 12 anys, i com ara no ho he vist mai.
Com ara no ho has vist mai?
Ah, exacte.
O sigui, què veus ara?
Al barri, doncs, bueno, sobretot molt, bueno, xeringuies al carrer, a l'òptica, a les 12 del migdia he vist més d'un dia punxar-se davant de la botiga o començar a voler preparar tot per punxar-se, que he hagut de sortir a dir-li a la persona, escolta, sisplau, aquí no, val? Després et demanen perdó i els dic, sap greu, però bueno, no és un fet. A més, jo treballo, tinc molts nens a la consulta, i clar, és que no es pot permetre. Després treuen les coses dels contenidors, tota la brossa, la deixen fora perquè busquen coses, i bueno, tenim gent dormint amb matalassos molts dies al carrer i, bueno, no es pot permetre.
És a dir, entenc que el que estàs definint, pel que estàs explicant, que us trobeu molts veïns de manera constant, per entendre'ns, és la combinació de la marginalitat i les drogues, no?
Sí, correcte. Sí, has definit molt bé. Sí, és així.
Per seguir una mica el fil que teníem ara, no?, amb aquesta conversa amb la senyora Tudela, i també lligant amb el que passava fa tot just uns dies aquí al barri, que hi havia una part dels veïns que sortia, no sé si en el seu cas si hi era o no hi era, en aquesta manifestació en la qual es demanava el tancament d'aquesta narcosala aquí al barri. Vosaltres enteneu que ha arribat el moment de tancar-la, aquesta narcosala, que la narcosala forma part del problema?
A veure, el tema del narco, o sigui, no sé si s'ha de tancar o s'ha de tancar, no sé quin, a nivell social, quina és la millor per aquesta gent, no?, per ajudar-los, però sí que han de invertir recursos perquè no es vegi això al carrer o donar ajuda a aquesta gent d'una manera, no? O que, bueno, sembla ser que hi ha vegades que depèn com no els deixen entrar, vull dir, perquè llavors no sé quina és la manera a nivell més estatal de poder ajudar aquesta gent a que això no passi i, no ho vegi, i que no estiguin al carrer punxant-se.
Vosaltres enteneu que això té a veure directament amb la pressió que hi ha hagut als narcopisos? És a dir, que mentre hi havia els narcopisos eren un problema, però que no hi havia drogadicció al carrer?
És que segueixen havent molts narcopisos. O sigui, jo crec que no és el... O sigui, els narcopisos són un gran problema que han de, des de l'arrel han d'agafar, però a més, a nivell dels que es droguen al carrer, també s'ha d'arreglar tot això. Vull dir, són dos vertents diferents que sí que conflicta en un lloc, però s'ha d'arreglar de les dues maneres.
Quan vosaltres aneu a l'Ajuntament i manteniu converses i reunions amb l'Ajuntament i apareix aquesta qüestió, quins camins es plantegen per abordar-ho o per intentar-hi posar remei?
Bueno, primer de tot crec que hem de canviar les moltes lleis, això per començar, jo crec que també ho estan abordant, i després el tema policial, vull dir que investigació i, bueno, i tancar aquests narcopisos i ajudar socialment a la gent que s'està punxant al carrer.
Clar, perquè més enllà del problema de la narcosala, per exemple, o l'existència d'aquests narcopisos, el problema que ja heu detectat aquí al barri, a banda del consum de la droga, és la venda de droga, és a dir, el Raval s'està convertint en un reclam i en un punt fàcil de venir per comprar i vendre, per traficar.
I a qualsevol hora del dia, això es veu.
També al carrer, de manera impuna?
Sí, i tant.
Però això des d'un punt de vista policial sí que s'hi podria actuar, no? Entenc, o vosaltres haureu reclamat que hi hagi més presència policial. Sí. És a dir, no s'hi actua perquè no veieu prou policia, o hi ha molta policia però hi ha tant de tràfic que és inabastable? És a dir, de què estem parlant?
No, jo crec que des que ens estem queixant hi ha més presència policial de la que hi havia. O sigui, des que hi ha hagut la manifestació i tot això, i els mitjans de comunicació també esteu fent, hi ha més presència policial. I suposo que s'està començant a investigar, bueno, perquè no passi tot això.
Que al final parlar de narcotràfic vol dir parlar d'una activitat delictiva i parlar de delinqüents, més enllà, diguem-ne, que més pugui haver-hi una part d'aquests compradors que siguin persones addictes, no? Però estem parlant de que és evident que hi ha una trama més o menys organitzada per fer diners a partir de la droga. Això repercuteix en la seguretat al barri?
Sí, clar, evidentment.
Com?
Que sí que repercuteix en la seguretat del bar. Mm-hmm.
Però com? Digues, en el dia a dia, diguem-ne, vosaltres com noteu aquesta inseguretat? És només una sensació pel temor al que pot passar o detecteu que hi ha situacions de conflictivitat
no,
en aquest sentit?
I que hi ha conflictes, hi ha baralles entre ells, al carrer, després hi ha robatoris, molt robatoris també de mòbils, bueno, inclús algun rellotge també, vull dir que això s'ha vist aquí en el barri.
Uh-huh. És a dir, heu vist que hi ha un repunt, diguem-ne, dels delictes o dels petits furts per aconseguir diners que acaben destinats a la compra d'aquestes drogues.
Sí, correcte.
Doncs aquesta és la radiografia, aquesta és la realitat. L'hem dibuixat també en part amb la Yolanda Vierbuixer aquest matí aquí a Ràdio Estel. La Yolanda és veïna del barri, membre de la Junta de l'Associació de Veïns i Comerciants. Ella ens deia que té una òptica també d'aquesta associació de veïns i comerciants del carrer Nou de la Rambla i Rodalies del barri del Raval de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquest és el testimoni d'una de les veïnes. Hem escoltat més també a partir de les 8 del matí quan arrencàvem aquest informatiu explicant què és el que està passant al barri. Ara en seguirem parlant també en temps de tertúlia. Hi ha aquest element interessant de com s'aborda aquesta realitat. És un problema policial o és un problema social el que hi ha? Segurament ho són tots dos, però i com s'hi incideix, com s'hi ha d'actuar i quin marge realment hi ha per solucionar-ho? Ara ho abordem tot plegat en temps de tertúlia.
Ràdio Estel.